Ara estem amb una nova invitada, que és la Chantal. Chantal, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com estàs?
Molt bé, gràcies.
No, molt maco, Chantal.
Mm-hmm.
D'on ve?
És un nom francès amb la X catalana.
Ex-Chantal. Tu ets una persona que deus de ser... Quan deus anar a sopar amb tu, Chantal... Bueno, Chantal La Plana, perdó, que deu ser, la gent sempre molt bronca amb tu, no? Perquè sempre deu de saber què significa la seva firma, no?
Doncs sí, sobretot quan dic que sóc grafòloga. Si no ho dic, encara no es nota.
I perquè ara estàs, es celebra properament un congrés important a Barcelona, penso, no?
Sí, estem organitzant entre la Carme Font, Roberto Espinosa, de Mèxic, i jo mateixa. Som el comitè organitzador del fòrum, del 6è Fòrum Internacional de Grafologia, Psicologia del Rostre i Llenguatge Corporal. És el primer a Espanya, però el 6è, perquè els 5è anteriors s'han fet a Mèxic.
Els 5è anteriors a Mèxic, no? I això de la grafologia, la gent ho té una mica... Que traieu quasi tot només de la firma, no? És a dir, què traieu d'una firma?
Doncs de la signatura, de la firma, de l'escriptura es pot obtenir molta informació de la personalitat que fins i tot la pròpia persona no coneix de si mateixa, no? És molt interessant.
I això ho tenim tot representat? Tot ser humà ho té així representat?
Doncs sento dir-vos que quan escriviu, un grafòleg us pot descobrir en l'acto.
També. Per exemple, què sé, jo t'he fet la meva firma que està totalment destrossada perquè jo era vident i un tipus de firma i ara pues, porto 20 anys sense veure la meva firma, amb la qual la meva firma s'ha degenerat, digamos, no? En una situació. Continuo tenint la mateixa situació que aleshores o pot haver canviat també?
Bueno, de moment les signatures canvien sempre per tothom, o sigui, des del principi que comencem a fer una signatura, us en recordeu quan érem adolescents, que fèiem una signatura que volíem imitar la signatura del pare o la mare, o doncs que després amb l'adolescència ja quasi més gran volíem fer la nostra pròpia firma i veure-la, no?, en plan més personalitat, i quan ens fem grans comencem a simplificar o no, a complicar, depèn de com també el caràcter nostre es vagi construint, no? Si tens una tendència a simplificar la vida, doncs la teva signatura serà simplificada, no? I si tens una tendència a complicar-te, doncs la signatura serà el mateix.
El que vol dir que ja la teva tens una transformació personal, perquè el teu caràcter, les teves ideals, els teus sentiments deuen d'anar canviant al llarg de la vida, i la teva firma va paral·lela i va seguint al llarg de la vida.
Doncs sí, curiosament, a mesura que passa el temps, també vas transformant tant la personalitat... I això es reflexa a l'escriptura i a la signatura. Això és bastant interessant, no? I en el cas que m'estaves explicant, Manel, de la teva situació, és curiós perquè la teva signatura, com he vist abans, va més aviat cap amunt. Podia haver anat cap a baix. I per què ha anat cap amunt? Doncs perquè tu també, amb la teva personalitat, ha acompanyat que vagi cap amunt, que té a veure més amb el sentit doncs, més espiritual i més del ser humà, no?
També em sembla, a veure si va haver el telèfon avui, la Teresa Baró a l'altre costat del cable. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal? Com estàs, Teresa?
Estupendament. Estem... Aquí escoltant-vos això tan interessant i que fa una mica de por i tot.
Esto de Chantal ja et mosqueja, no? Que et despullin pràcticament, no? Només amb la firma. En el teu cas, sembla que fas temes d'expressió corporal, expressió no verbal, no?
Exacte, i també puc saber moltes coses a través dels moviments, a través de la mirada i a través fins i tot de la manera de vestir, o com camines, o com seus.
I això com ho fas, per exemple? Què tenim? Per exemple, si diuen que tens el nas grec, que vol dir una cosa, o tens els ulls, no sé, petits...
Sí. No, aquests són els de la psicologia del rostre, la morfopsicologia. Jo, és més el moviment. Sí, una cosa és la cara com la tens, no? Diguem, ja la teva forma del nas, dels ulls, del mentó, etc. I jo em fixo més en el moviment, en com ens movem la gent, com ens expressem, quines expressions fem amb la cara i com movem les mans i tot això.
I quines són les que treus més d'aquesta informació que reps? Què pots treure? El caràcter? Ui, o ja. Si està mentint? Per exemple, és el mateix, els polítics, no? Tu com veus un polític que està fent un discurs, pots dir si està dient la veritat o no?
Mira, puc treure informació de tota mena, des de com és aquesta persona, de quin nivell de vida porta, de quins gustos té, de vegades fins i tot, segons amb què, si té salut o no, si, de quina cultura prové, també. Puc arribar a saber si és de camp o de ciutat, si està intentant dissimular alguna cosa, quina actitud té cap a mi, també, o cap a la situació en què es troba en aquell moment, si vol enganyar-me. També.
Això que et digui, és el que et deia. Tu, per exemple, quan un Mariano Rajoy o un ara mateix el Puigdemont està amb un discurs, tu pots dir aquest bon nano m'està mentint o està dient la veritat, no?
Sí, home, tampoc és tan fàcil, eh? Vull dir, necessites uns quants elements, necessites analitzar-ho i de vegades hi ha alguna cosa que a simple vista és difícil de veure. Però bé, també saps què passa? Que el tema de la mentida és una mica complicat, perquè de vegades no és una mentida clara, simplement és un intentar dissimular. Per exemple, si jo vaig a una entrevista de feina i estic nerviosa i vull dissimular aquest nerviosisme, home, això no és una mentida, no? No ho considerem una mentida, però en canvi sí que vull dissimular i l'altre ho pot percebre. O sigui que, bé, aquest el tema de la mentida és molt complex, però sí que ens podem adonar de moltes coses, de les inseguretats que té la gent, de si està còmode o no, tot això.
I Teresa, estava parlant mateix amb la Chantal del tema del sexe de la meva firma, que porto 20 anys sense saber-la. Sí. Què passa amb un sexe de naixement que mai ha vist el que és els moviments, per exemple, i que molts d'ells, per exemple, tenen tics, per exemple, repetitius, alguns d'ells, això està estudiat psicològicament, però que no, moltes vegades no saben ni el color que porten de roba, els colors sempre es relacionen amb sentiment, amb sensacions, però ells, el sexe de naixement, no saben el que és un color mai, ni el sabrà mai, per desgràcia, perquè mai ens havia vist. En ell què pot haver, Teresa?
Mira, aquí és un tema, jo no l'he estudiat gaire, però sí que he tingut alguns alumnes o alguns clients que són cecs, i una de les coses que passa és que, clar, com tu dius, n'hi ha que són de naixement i per tant no han pogut aprendre els gestos del que han vist, però sí que han tocat. I això és molt important. I han rebut molt d'afecte i molt d'acompanyament a través del tacte. I al final es poden imaginar tot això. I a més ja tenen una altra informació molt, molt poderosa que va molt lligada a la gesticulació, que és el to de veu. El to de veu també els dona molta informació i va molt lligada a com s'expressa gestualment aquella persona, no? I, per altra banda, doncs, n'hi ha alguns que s'hi han interessat, bueno, suposo que molts, no?, però jo a mi els que m'han arribat és que s'hi han interessat molt i, a part, ara, gràcies a la tecnologia, doncs poden veure, no sé, poden veure vídeos, poden llegir llibres o escoltar audiollibres on totes aquestes coses s'expliquen. I, per tant, poden també aprendre a reconèixer els seus propis gestos. No? Però, en general, és veritat que quan parlen, els que són cecs de naixement són potser menys expressius, potser tenen tics si no se n'adonen, però no fan tanta gesticulació.
Chantal, i què feu en un congrés d'aquesta mena, un sisè congrés internacional? Us junteu, suposo, a molts països del món, també grafòlegs, no? Persones del món de l'expressió no verbal, i què voleu millorar tècniques? Què feu en allà?
Doncs, bueno, com el contingut del fòrum també és el títol, entre d'altres està la grafologia i totes les seves vessants, que són des de la perícia cal·ligràfica, la reeducació de l'escriptura, l'anàlisi grafològic i l'anàlisi psicològic d'una escriptura, no? Hi ha moltes vessants, la documentació, falsedat documental, que també és un tema que toquem els pèrits cal·lígraf, i l'altra vessant és el llenguatge no verbal, que és una de les especialistes és la Teresa Baró, que està al telèfon, i també un ponent brasileny que ve de Brasil, que també és especialitzat en comunicació no verbal i grafòleg. I, per l'altra banda, també tenim la morfopsicologia o psicologia del rostre, que és un tema també molt interessant perquè et dona molta informació. O sigui que són tres camps i tres àmbits diferents que no estem acostumats, que et donen moltíssima informació. I això és el que volem demostrar. Tots els ponents, els professionals, són experts i expertes, i el que volem d'alguna forma donar a conèixer, no? És una mica des de la forma més científica, o sigui, més sèria, no? Volem, doncs portar al carrer, diguéssim, a tots els públics, tant professionals i tècnics com a persona doncs, interessada, volem portar-los aquest tema des de la mà d'experts i expertes.
Perquè ara mateix, per exemple, vosaltres sou perits judicials, per exemple, hi ha temes que heu de decidir si una firma està falsificada o si una escritura està no sé què. Això també és molt important.
Doncs sí, bàsicament, i a més hi ha molts casos, com el cas de Bárcenas, que gràcies també a la prova grafològica, de perícia cal·ligràfica, doncs s'ha pogut demostrar coses. També a Catalunya fa uns anys van tenir el cas de l'Anna Permanyer, també gràcies també a un anàlisi de cal·ligràfic es va poder veure moltes coses, o el cas de l'Assumpta, que està a Galícia, que era dels pares que van enverinar o van a la nena, doncs es va veure també el tema pericial cal·ligràfic i va donar moltíssima informació, o sigui que realment és algo que s'està utilitzant i s'utilitza tant a judicis com a, bueno, com a donar-te informació. També utilitzem l'anàlisi de l'escriptura a nivell per treure els trets més característics de la personalitat amb nens, nenes, a lo millor que han patit abusos, no? I hi ha coses que no es poden explicar o que el nen, nena no pot expressar, i a través tant de dibuixos com de l'escriptura, doncs podem tenir moltíssima informació.
Aleshores, tu jugues amb avantatge, no? Accidental, no? No sé, por el momento buscar pareja, no sé si l'has elegido o no l'has elegido, però pots treure moltes coses.
Home, el problema és, imagina't, que tens una amica o una amiga de tota la vida i tu estàs perfectament amb ell o amb ella i de repent li mires l'escriptura després de ser grafòloga i dius, ostres!
Aquest no és el que toca.
Claro, no m'havia donat compte d'això. No? Eh? I aquí tenim un petit problema.
Teresa, no jugues, sí. No jugues amb avantatge en aquest tema, amb la gent, sobre la gent?
Home, saps què passa? Jo quan estic amb gent, amb amics i així, no treballo. Vull dir que procuro evitar mirar-me la gent des d'aquest punt de vista. El que passa és que, clar, ja tens un costum, ja tens un hàbit, tens una informació i sí, veus coses. Veus quan algú està passant un mal moment, per exemple, però això és positiu, perquè home, potser pots ajudar.
Pots ajudar.
O potser entens més bé les seves reaccions, no? I no sé, clar, també és veritat que de vegades descobreixes coses que potser no t'agraden gaire, no? Però mira, això ho podríem fer tots, eh? Amb una mica més d'educació. En el cas de la grafologia és més complicat, però en el cas del llenguatge no verbal, si ens expliquessin una mica més què és, ens eduquessin més, tots podríem estar més atents als altres i això guanyaria, faria guanyar les relacions, perquè les relacions també serien molt més estretes i molt més empàtiques. Si tu saps com se sent l'altre, perquè li veus en els seus ulls, en la seva mirada, en els seus moviments, doncs també després pots comunicar millor, no?
En aquest programa, és un programa sense afany de lucre sobre el tercer sector, però tenim el tema de la discapacitat sempre present, perquè, bueno, estem aquí amb una associació de discapacitat. En el tema de les persones amb discapacitat, Teresa, hi ha algun canvi, per exemple, si parlem d'una persona amb discapacitat intel·lectual o autista, o que tingui uns moviments especials, o quin canvi hi ha allà?
Mira, precisament, i tampoc no hi he entrat a fons, però sí que conec persones que hi treballen amb el tema d'Asperger o de l'autisme. El tema del llenguatge no verbal és molt important. Perquè, clar, primera, que les persones que tenen aquesta discapacitat tenen problemes de vegades per entendre aquest llenguatge no verbal dels altres.
No? També,
i les persones que estan amb ells, tant la família com els amics, com els educadors, com, en fi, totes les persones que estan al seu entorn, tot això ho han de tenir en compte. I és molt important que es formin sobre aquestes qüestions. Perquè, clar, a més, qualsevol senyal, de vegades no poden verbalitzar. Passa el mateix també que amb les persones que tenen Alzheimer, no? Amb determinats estadis de la malaltia. De vegades costa verbalitzar el com se senten, però ho podem descobrir a través del seu llenguatge no verbal. I això és important.
Ara mateix tinc un cas aquí. Bueno, tinc una noia que és l'Andrea, que també passa per aquest, perquè aquesta és musicoterapeuta, Àurea.
Sí, jo també la música també
és tan... És que totes aquestes coses... Nosaltres ho hem fet tot, aquí a l'associació, i ho hem intentat dirigir hacia vosaltres, els socis, hem fet arteteràpia, danzaterapia, musicoterapia, i hi ha una xica que és baja visió, l'Andrea, que és una xica mexicana, que té una xica autista molt profunda, que és una xica que no s'ha comunicat nunca con nadie, no? Estamos intentando buscarle un sistema de comunicación, además es muy autoagresiva. ¿Ahí qué podemos intentar hacer, Teresa, por ejemplo?
No, jo no sóc experta en aquest tema, i em sabria greu equivocar-me. El que passa és que s'hauria de veure el cas. I primer de tot, quan nosaltres treballem amb llenguatge no verbal, el primer que fem és estudiar molt bé la manera de comunicar-se d'aquesta persona en concret, com s'expressa, quan està malament, quan està bé, i a partir d'aquí veure si hi ha doncs, uns patrons de conducta, per exemple, no? I si després nosaltres això ho podem treballar per ajudar-la a expressar-se millor.
Bueno, això ja mirem, perquè és un cas, Chantal i Aura, impressionant. És un matrimoni que ell és excompany meu de la Caixa Montepiede de Barcelona, se'n va anar a Comerç Internacional a Bèlgica, a Brussel·les, i van adoptar una noia sapiguent que era autista en aquesta situació, no? I jo li vaig dir, mira, jo intento ajudar molta gent, la meva vida està voltada d'això, però jo no m'hi sento capaç de fer el que ho he fet. Se'm va caure tot el món. Diu, jo no sé si sóc capaços, Aurea, tu?
Que manera.
Sabiendo que un xaval és autista, esta xava, per exemple, és molt autoagressiva, són uns pares que luchen, li han puesto equinoterapia, con delfines, trabajo, por eso que...
Caballos, con perros, també.
I la xavala no se comunica, no forma de comunicarse con ella porque no habla siquiera, ¿no? Y claro, hostia, y que sepas que lo tienes eso y que digas voy a estar toda la vida, esto
de verdad que hay pocas personas que lo hagan.
Es que eres bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo cuando veo personas así me siento incluso unas veces bastante bajo, pero bueno. Y Chantal, a nivel de lo que están hablando de discapacidad, el tema, por ejemplo, de personas que prácticamente no saben escribir, por ejemplo, y que fan una tachadura, per exemple. A mi també pots fer coses?
Sí, de la... Bueno, és una... És la clar, o sigui, depèn de l'escrit i de com estiguis... Sí, de com escriguis, doncs pots veure la... Com es diu ara? Bueno, el tema... La cultura gràfica que tenen, o sigui, es pot veure doncs quines... Sí, els dibuixos també es pot veure, no? Amb l'escriptura, sí, es pot veure la qualitat... O sigui, no la qualitat, perquè no m'agrada parlar de qualitat, però el nivell cultural, diguéssim, o si ha anat a l'escola, si ha tingut aquesta oportunitat. No?
Això també els nens petits, si van, per exemple, dibuixar la teva família, per exemple. I això és molt important, qui dibuixa ja, no, el nano petitó?
Sí, això sobretot ho fan més els psicòlegs amb tests projectius, el grafòleg també n'utilitza, encara que menys, no? També, o sigui, per donar-li més, perquè sigui més complet, no només un anàlisi grafopsicològic, sinó li posem dibuixos, però això li deixem més als psicòlegs, no? Però és veritat que es veu pels colors, s'utilitza el test de la pareja, el test de Rochard, que són un test dels colors també, i es pot veure moltíssimes coses.
I per exemple, Chantal, t'hi trobes gent que et diu que, no sé, que vingui com una professional i tu vinguis a estudiar amb la meva firma perquè sí vull saber coses sobre mi, per exemple?
Sí, a cada minut que jo dic que soc grafòloga, tothom em treu la seva assignatura en l'acto i em diu, me l'analizes?
No, però que tinc una persona que vingui, que tu tens, ets una professional, evidentment, sí. Perquè quan vas a ser perit judicial hauràs de cobrar les teves corresponent nòmines, el que sigui, I que una persona, no, vull que m'estudies, a part d'això que sí que la gent ho fa, però que et digui, estudia'm a fons el tema de la meva firma, que vull saber coses que ja sé, veure, perquè ja me les conec a mi mateix, i el que dius, coses que encara he descobert, que me les descobert. Gràcies a tu.
Doncs amb l'anàlisi de la firma, primer, normalment per fer un anàlisi psicològic profund, que poden tenir des de 20 a 40 fulls, o sigui, estic parlant d'informes que utilitzem microscopi digital, lupes de gran augment, amb llums incorporades, rasante, violeta, ultravioleta, blanca arriba, dreta, vull dir, o sigui, abajo, també treballem el document, o sigui, el treball que tenim és un laboratori.
És que t'anava a dir, que això és un laboratori quasi de química.
Sí, utilitzem un laboratori, també si hi ha el document també es pot alterar, doncs també tenim els microscopis per veure l'alteració dels documents, no? Però això és una altra cosa a part. Però el que m'estàs dient del tema d'analitzar, els fem escriure un text en blanc, un full en blanc, han d'escriure una redacció lliure, o sigui, no pot ser copiada perquè si no s'està marcant les formes, sinó ha de ser com una cosa lliure, espontània, doncs que amb un full en blanc que no pot utilitzar quartilles, és aquestes línies que utilitzàvem per no baixar les... No, això no es pot utilitzar i després han de signar. I el que fa el grafòleg és veure primer com es situa, com situa el text a dintre de l'espai, Això és molt important. Com té els marges? El marge esquerre significa la família, els pares, la mare, el passat. El marge dret significa el futur, l'anar endavant, no? O sigui, llavors depèn de si té marges, no en té o no en deixa. És molt, molt interessant perquè pot ser o una por al passat i un avançament al futur. I llavors, amb això, comparat amb l'assignatura, text i signatura, podem veure si l'assignatura, per exemple, és més gran que el text o al revés. I això també ens diu molt, perquè l'assignatura, la firma, és el jo, o sigui, som nosaltres. I el text, el que estic escrivint, és el que vull mostrar a la societat, el que vull mostrar de mi mateixa, no? Llavors, aquesta comparació, si és harmònica i organitzada, és positiu. Si tenim una assignatura molt més gran que el text en comparació, doncs aquí tenim un jo com muy desarrollado, como muy, no, el ego muy grande, i el text més petitet, no? O al revés, si tenim un text gran, no, és com una mica d'utilitzar l'espai també teu i de les persones, i una firma petiteta en comparació al text, és un jo petitet que es veu allò però que vol ser, no? Llavors tot això ho analitzem i ens hi tirem 5 dies, amb lupes, laboratoris, regles, medicions. No és per orientació divina.
Déu-n'hi-do, són coses que no se saben massa, però són molt interessants. I, per exemple, Teresa, a ti et pot anar, per exemple, un artista o inclús un polític i dir, vull contactar-la per intentar que m'expressi millor, que... No, per exemple, un artista deu ser important per connectar amb el públic i tindre que l'estimi més la càmera, potser, no?
Sí, de fet aquesta és la meva feina. Jo el que faig és això, és assessorar i entrenar a qualsevol tipus de professional, no només els artistes i polítics, sinó de vegades són directius o gent que ha d'anar a congressos, justament, o bé, és igual, mestres, de tot, doncs persones que volen millorar la seva comunicació. Molts d'ells el que demanen és comunicació en públic, perquè potser és la que costa més, la que a més ens dona més imatge, no? Davant d'una audiència que poden ser moltes persones i et posa nerviós. I també hi ha gent que vol canviar d'imatge i que diu, jo em vull expressar d'una altra manera o vull semblar, per exemple, no, els polítics. Podria ser, jo vull resultar més accessible, més càlid, més afectuós, no? Perquè ara tinc una imatge molt distant. I això ho fem.
El Mariano Rajoy ha sigut una operació del Mariano Rajoy fa pocs dies, no? Perquè Mariano Rajoy volia precisament això, canviar d'actitud davant del públic, una cosa que ha fet fa pocs dies, no?
Bueno, el que passa és que, clar, quan un porta una trajectòria de tants anys, és molt difícil després canviar. Però no perquè sigui impossible, si ell vol podrà canviar la manera de comunicar-se, però ningú se'l creurà. Perquè si es fa molt de cop i volta, la gent diu, mira, que he anat a un assessor i li han dit ara que mogui les mans d'aquesta manera i que rigui d'aquesta altra.
Bueno, no? Risas, explica tot el congrés, Chantal o Teresa, expliqueu on es farà, els dies, si la gent té una matrícula per apuntar-se, com va tot això, perquè és interessant saber totes les dades sobre aquest congrés.
Doncs... El congrés es farà a la Universitat Pompeu Fabra, al campus Ciutadella, els dies dijous, divendres i dissabte, que serà 25, 26 i 27 de febrer. 25 i 26 serà per la tarda i 27, que és dissabte, tot el dia. Aquí tindrem els ponents internacionals que són de Brasil, Mèxic, Portugal, Itàlia. Tenim una ponent que ve de Madrid, que és, bueno, és la dona més veterana que tenim, la professora de professors. Comptem amb els ponents nacionals com Germán Belda, Teresa Baró i molts d'altres que són molt importants. També tenim una taula rodona, que això és interessant perquè això és sobretot molt accessible a tots els públics, amb pedagogs, a docents, a famílies, a pares, mares, perquè en aquesta taula rodona es parlarà de la importància de l'escriptura manuscrita des de tres visions. Una, la pedagògica, una altra, la neuropsicològica i l'altra és la grafològica. Llavors, d'alguna forma, justificarem, per dir-ho d'alguna forma, entre cometes, la importància de l'escriptura manuscrita entre els nens, nenes, no? I la importància també de l'escriptura lligada, no? Que és un tema que els grafòlegs defensem bastant, i no amb això de la lletra majúscula i de palo, no? I, bueno, aquesta taula rodona és molt interessant perquè estaran dues investigadores neuropsicòlogues, una és professora de la Pompeu Fabra, l'altra és investigadora de l'Hospital de Bellvitge, Tenim una pedagoga especialitzada en nens i nenes amb risc i amb discapacitat, uh-huh. i després les grafòlogues, que també és una associada, una professora associada de la Universitat Autònoma. Uh-huh. També comptarem amb un doctor en dret especialitzat en el, bueno, és el director de perícia del màster de perícia caligràfica de la Universitat de Barcelona. O sigui que tenim un elenco de ponents molt, molt importants, no? Uh-huh. I com a curiositat, que és molt, bueno, tothom li ressona així com molt curiós, el Roberto Espinosa, que és part del comitè, també serà un dels ponents, que parlarà de narcomensajes.
Narcomensajes?
Sabia que t'anava a agradar.
Que, no sé, quin contacte hi ha?
Doncs narcomensajes és molt interessant. Clar, ell ve de Mèxic. Anem a ubicar-nos a Mèxic.
Territori apropiado.
Claro. Ell és un professional que va treballar en el seu moment amb un president dintre de la seguretat privada del president, i ell és un especialista en recursos humans i amb un aparell, ara no me'n recordo el nom, que utilitzen en psicologia, com que s'assembla al detector de mentira, però no sé com es diu, eh? I llavors ell, doncs clar, a nosaltres com a grafòlegs també utilitzem la sociolingüística forense, que és dintre dels anònims, depèn del contingut verbal, del contingut de l'expressió, com s'ha admès aquest anònim, doncs podem entendre, podem saber, podem conèixer moltes característiques personals d'aquest anònim, no? Sense saber res, no? Uh-huh. I llavors els narcomensajes va una mica de missatges, òbviament, dels narcos, dels narcotraficants i dels, bueno, dels que hi ha més allà, com amb els anònims. Ells han anat a explicar casos de seguretat nacional on han pogut resoldre, a través de la grafologia i d'aquest anàlisi escriptural, tots aquests anònims, que seria com los mensajes de los narcos, no?
Sí. Per estudiar, per ser grafòleg amb tu, què són? Postgraus o és un grau? O quins estudis cal fer, Chantal?
Bueno, en el meu cas, i bueno, ja existeix, no? Per sort, tenim a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen postgraus i màsters. Uh-huh. És una formació postuniversitària. Uh-huh. En el meu cas, jo vaig fer els dos postgraus a la Universitat Autònoma i el màster de grafanalista forense. Uh-huh. I Argentina és una carrera de 3 anys, molt important i molt potent. A Mèxic també hi ha formacions, però sobretot la grafologia a Espanya, a França i a Itàlia són com les més potents. Uh-huh. I a França, les empreses franceses utilitzen els grafòlegs per la selecció de personal. O sigui, molt, molt més que a Espanya, que estem com una miqueta més endarrerits amb això.
Uh-huh. I això, clar, en aquest congrés que farà, li interessa des de pedagogs, mestres, psicòlegs, tots aquests professionals, són temes que els hi pot interessar?
Sí, sí, sobretot, sí, a més ho hem fet obert perquè tant professionals com a tècnics com a persona interessada pugui anar a qualsevol ponència i el professional sabrà una miqueta més, coneixerà més, i el que no en sap realment s'obrirà un món que després pot aprofundir.
Mm. Hi ha una pàgina web, un Facebook, alguna cosa per contactar,
sí,
amb vosaltres?
Digues. Tenim una pàgina web que està tot, ponents, inscripcions, tot, el preu, tot, que és bastant econòmic, ja ho diré. I també ho fem, una cosa, una novetat, és que es fa amb streaming online, llavors a temps real tenim moltes persones de Mèxic, Equador i algunes de Barcelona que ho veuran des de casa. O sigui, això també és interessant, no? Per escoltar-ho des de casa. I la pàgina web del Congrés és www.foro internacional grafologia.info.
Bueno, Teresa.
Hola. Sóc aquí.
I una vegada vaig sentir un senyor per la ràdio que per la veu treia també moltes coses. Això també hi ha una espècie d'aquesta mena amb la veu, perquè amb nosaltres el sexe tot això ens va malament, no? La grafologia, la expressió no verbal, com comprendràs, no ens va massa bé, no? Per la veu es pot detectar moltíssimes coses també?
Ui, és que sí, que tu saps que es poden detectar moltes coses.
Sí, però és que aquell nano semblava un tarotista, perquè el vaig escoltar a Antena 3, me'n recordo, fa molts anys, molts anys, i no, mai m'he tornat a trobar cap persona que... bueno, era un nano que et deia el que dieu vosaltres, no?, la personalitat, i de pas, a més, s'atrevia a fer coses que era quasi una tarotista, perquè ara mateix fem les tarotistes, si et sap tot el que ho sabeu vosaltres, ja comença més o menys bé, encertarà o no encertarà, però al principi ja té una mica ja cosa començada, no?, amb la firma, la veu, i tot allò, no?
Home, mira, la veu pensa que ens diu moltes coses, i això ho sabeu els professionals de la comunicació, de la ràdio, perquè és tot, la veu, però també perquè si no, un no pot veure l'altre, sigui pel que sigui, tota la informació que li arribes per la veu, i és l'entonació, són les pauses, són els dubtes, no? Quan algú vacila a dir alguna cosa, el temps que triga a dir una cosa també et dona molta informació. Per exemple, pot ser un indici de mentida, perquè s'ho està pensant. També sabem si està baix d'ànims o alt, la personalitat, les persones que són extrovertides i segures en general parlen més alt i amb més contundència. O sigui que realment, si la veu, ens dona moltíssima informació.
Bueno, Teresa, Chantal, moltíssimes gràcies, per la vostra presència. Espero que tingui molt d'èxit en aquest congrés, que deu de costar molt fer, perquè muntar un congrés deu ser complicat, no?
Pues sí, crec que s'han tret les ganes.
I tot això, tens ganes de que arribi ja, sí. I que es materia de veritat. Teresa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Teresa, per la presència. Chantal, també
gràcies,
moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Manera, a tu. Aura, moltíssimes gràcies també.
Gràcies.
Seguirà d'aquí a l'Aura, perquè sempre que també li interessa el tema, no?
Sí,
Aura,
tot el que sigui informació és molt important.
Bueno, ja veieu que en aquest programa hem portat afectats de diferents discapacitats, dirigents d'ONG, polítics. Avui hem treballat dos temes que tenen una mica relació també amb nosaltres, perquè és un tema una mica diferent. I, bueno, ara mateix vull que em vingui una doctora en física, la Cindy, una companya també, que m'explique això de les vibracions. ¿Habéis oído esto de que Einstein hemos descubierto que tiene razón al cabo de 100
sí.
años, ¿no?
Sí, sí.
Porque me lo expliquen porque yo no me he enterado todavía. Es que no me entero. Es decir,
yo lo he visto en la tele y tampoco me he enterado.
Yo soy mixto porque soy de economía, ¿eh? No soy ni de letras ni de ciencias puras, ¿no? Pero a ver si nos explica. Y también tenemos, bueno, ya iréis viendo que este programa irá progresando. Estamos intentando tener un local mucho más guapo que tenemos ahora mismo. El otro día hablando con la Laura de la regiduría del barrio de Las Cosas, lo comentaba. Necesitamos una sala grande para hacer debates políticos que vengan. Bueno, no, que vengan. Si viene un representante de cada partido político, necesitamos 8 o 10 sillas, ¿no? Porque este paso ya, entre que unos son de aquí, otros de allá y todo el follón, pues habrá que poner varias sillas. Pues venga, a todos vosotros, Chantal, Aurea, Teresa, a l'altre costat del fil telefònic, a todos vosotros. A mi amic el Rolando, gràcies. Al Cisco Bages, l'amic que passa aquesta entrevista amb la Chantal, ha sigut gràcies al Cisco Bages, el company professor de la UAB en l'àrea de comunicació i periodisme, i també la Jasmina Menés, també està amb nosaltres de tant en tant fent producció. Moltes gràcies a tots vosaltres i fins sempre. And just a buffalo soldier.